Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bon dia, us informa Eva Compte. A aquesta hora ha de començar la primera de les dues manifestacions que es fan avui a Barcelona per denunciar la situació a Rodalies. La marxa, encapçalada per l'ANC i el Consell de la República, té el suport d'Òmnium i anirà des del monument a Rafael Casanova fins a la plaça Sant Jaume. Una manifestació que seguirem amb la Gemma Bonet. Bon dia, Gemma.
Hola, bon dia. La manifestació és a punt de començar aquí als peus del monument a Rafael Casanova amb moltíssimes estelades. És el que destaca més d'aquesta manifestació. Amb lemes com "Faràs tard a casa un altre cop", volen protestar per tot el caos a Rodalies, per la crisi ferroviària a Catalunya. Consideren tots els manifestants avui convocats aquí per l'Assemblea Nacional Catalana que la independència és l'únic camí per poder resoldre tots aquests problemes. De fet, el que veiem també són moltes pancartes amb "independència o col·lapse", és un altre dels lemes d'aquesta manifestació. I encapçalen la marxa les lletres, persones que porten les lletres que diu "Llibertat". Gemma Bonet, Catalunya Ràdio, Barcelona.
I a les 5 de la tarda, la xarxa de plataformes d'usuàries de trens de Catalunya, amb el suport d'un centenar d'entitats adherides, es manifestarà de l'estació de França fins a la plaça Sant Jaume. Més notícies que repassem amb la Núria Har. Precisament des del govern, el conseller de Presidència, Albert Dalmau, diu que entén i respecta aquestes dues manifestacions.
Dalmau ha destacat que l'executiu ha decidit apostar pel camí de les solucions.
Avui hi ha un malestar important que recorre els carrers de Barcelona, que el govern entén i respecta, però que també vull ser molt contundent. La política té l'obligació de decidir si volem conduir-ho cap a la frustració, que no ens arreglarà res, o cap a una política de les solucions. I aquest govern ha decidit que sigui qui agafa el bou per les banyes i arregli d'una vegada per totes la situació de Rodalies i regionals a Catalunya.
Desmantellat un punt de venda de droga històrica al barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs.
Els Mossos d'Esquadra van detenir dimecres dos homes de 40 i 54 anys a qui investigaven des del juny de l'any passat. Els agents van interceptar el primer detingut quan intentava fugir després que l'enxampessin mentre passava droga. Després van entrar al pis on van detenir l'altre presumpte responsable del punt de venda i on van trobar cocaïna i heroïna. Els detinguts han passat a disposició judicial i la investigació continua oberta.
Un nou model d'intel·ligència artificial pot llegir ressonàncies cerebrals en pocs segons i oferir un diagnòstic precís.
Els responsables creuen que aquesta tecnologia podria revolucionar la neuroimatge i agilitzar la detecció de malalties neurològiques. El neuroradiòleg Pablo Naval Baudín, de l'Hospital de Bellvitge, investigador de l'IDIBELL, en declaracions a Catalunya Ràdio.
Es tracta d'una eina molt interessant, basada en un model de llenguatge visual que interpreta les imatges mèdiques, com el TAC o la ressonància, una mica com ho fa el radiòleg, amb un procés semblant al raonament i és capaç de generar diagnòstics.
I en marxa aquesta hora a Barcelona la desfilada per donar la benvinguda a l'any nou xinès i la festa a l'Arc de Triomf, que s'allargarà fins demà. Si l'any passat la gran protagonista de la desfilada va ser la serp, aquest any ho és el cavall de foc, símbol de la llibertat, la vitalitat i motor de canvi. Qiang Chen és coordinador de les celebracions.
L'any nou xinès de Barcelona és una trobada intercultural que demostra que la ciutat és una ciutat diversa i que obre les portes a totes les cultures del món i que dona la benvinguda a aquest nou any a partir d'aquesta activitat que no només és de la comunitat xinesa, sinó de tots els seus veïns i veïnes.
La comunitat xinesa s'avança al calendari oficial que rebrà el nou any el pròxim 17 de febrer arreu del món perquè coincideix amb el dimarts de Carnaval a la capital catalana. Els esports, Biel Carilla.
L'Oviedo demana que li donin per guanyat el partit d'avui contra el Rayo, ajornat per la Lliga. L'organisme presidit per Javier Tebas ha decidit suspendre'l per preservar la integritat física dels futbolistes pel mal estat de la gespa de Vallecas. En un comunicat, el club asturià expressa el seu malestar i diu que estudiarà la possibilitat de reclamar que li donin els 3 punts. Avui, Barça-Mallorca, 4:45 amb la TDT de Catalunya Ràdio i Sevilla-Girona, 2:15 pel Tot Gira, la 23a jornada de Lliga. A primera, avui també jugarà el Reial Societat Elche. A les 9 la jornada es va obrir ahir amb un Celta 1 o Osasuna 2. En bàsquet, Xavi Pascual admet que està preocupat per la lesió de Kevin Panther. El jugador del Barça va notar unes molèsties que el van obligar a deixar la pista en la victòria d'ahir per 91-97 a la pista del Bascón i a l'Eurolliga. Avui li faran proves per determinar l'abast de la lesió. A la Lliga Femenina de Bàsquet, 20a jornada, el Girona visita el Leganés aquesta tarda a les 5 i el Cedis Bàsquet rep el Salamanca 7:45. En hoquei patins, 3 catalans es juguen avui ser la Final Four de l'Europa Cup amb la tornada dels quarts de final. El Caldes visita el Joventude a 6:15. A les 7 el Calafell juga a la pista de la Braga i a 9:15 el Lleida rep el Sant Joanense.
Fins aquí les notícies.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
12:05. La Jugular, Pantalles i Cor, amb els periodistes més tafaners d'aquest país, la Rebeca Rodríguez i el Joan Callarissa. Bon dia i bona hora.
Bon dia
i bona hora, per fi.
I fa sol.
Visca!
Periodistes més tafaners d'aquest país, amb el permís dels companys del que no sortir d'aquí. És que no he tingut temps. Me l'han passat amb exclusiva i ahir la tarda vaig encadenar una cosa amb l'altra i encara no he pogut fer els deures, que és que demà estrenen els companys del Que no sortir d'aquí a la plataforma 3Cat el primer episodi de la docusèrie Que no sortir d'aquí, al descobert. I els del suplement, hi ha hagut una bona colla de l'equip que no només han vist el capítol, sinó que van anar a l'estrena dilluns, aquesta superestrena amb 1.200 persones de públic que es va fer, i m'han dit que doncs bé, estaven aplaudint amb les orelles. Els ha encantat.
Ho van patar molt, eh? A més, les entrades van exaurir en pocs minuts, estava ple a vessar el teatre, i la gent molt contenta també amb el resultat. El que veiem també, el que mostra aquesta docu-sèrie, per explicar-ho per qui no ho vol veure demà, és mostrar el seu dia a dia, no? Perquè al final el que passa fora d'antena, perquè ells tenen també una relació d'amistat, el que passa quan se'n van de bolos, no?
Si no us ha agradat, ho podeu dir en veu alta, eh? Vull dir que no cal que els ensabonem aquí.
No, jo el que crec és que sí que és cert que va molt dirigit a la seva comunitat de fans, no? Al final, si tu no estàs acostumat al Que no surti i a veure les seves dinàmiques, és cert que se't fa raro de cop veure aquest producte, però jo crec que ells ho peten molt, sobretot amb el públic jove, que és un públic que, a més, les teles i les ràdios busquen molt,
I
no?
I tant.
I jo crec que és una bona manera tenir aquest producte, d'atreure aquesta audiència, aquest target comercial, que, a més, és tan bo.
Surt un capítol al mes, em van explicar l'altre dia al Carandell, 1.200 persones hi havia al Victòria dilluns, i jo tinc curiositat, clar, jo sóc oient del seu programa i tinc curiositat per veure què s'expliquen i totes aquestes dinàmiques que fan. La meva pregunta, que quan es fa un producte com aquest, és: es nota molt que hi ha un guió o sembla bastant real allò que t'està ensenyant, Joan?
Jo crec que ells, com tenen molta química fent el programa, perquè en realitat són amics, són persones d'una mateixa generació que parlen el mateix idioma, això es traduís després també al reality, no? Perquè al fons és com li hem de dir en este producte que ara es llançarà. Vull dir, és com una espècie de making of, perquè la gent s'ho entengui una mica, no? Però és com el making of de tota la seva vida més enllà del programa, i com el programa tenen química entre ells, ja química funciona. O sigui, el problema d'això seria si el que fan ells al programa fos com una boy band d'estes artificials que l'han creat artificialment i no hi ha química i són persones, figuretes del pessebre posades.
Que ara en parlarem avui també.
I discreparem sobre considerar les figuretes del pessebre.
Però sí que és una boyband creada amb un càsting.
Sí, com les Spies i com totes. Però és veritat que després hi ha algun... És que comentàvem justament ara en la Rebeca antes d'entrar que els Backstreet Boys són molt més figuretes del pessebre ficades allí, que no hi ha química entre ells, i en canvi en Tic Tac han vist que sí. Però bueno, en relació amb això, jo crec que és un molt bon producte complementari per a tots els fans del programa, que són moltíssims i segur que el poden mirar i gaudir moltíssim.
Alguns avançaments d'aquest capítol que s'estrena demà.
Jo a setembre no faig ni un bolo, perquè és que no em puc comprometre a que... O sigui...
Perdona'm, però com s'està planificant teatre sense saber si la ràdio segueix?
Però és que la ràdio no segueix i és evident, a més.
Jo vull seguir el Que no surti.
Marta, el Que no surti és un programa amb data de caducitat.
Per mi són 5 temporades.
És fer un búnquer, eh?
Per mi són 5... Búnquer, mira.
Mira com han acabat els del búnquer. Bueno, ens estem embolicant entre nosaltres, oi que no?
No ho descartis. Una història lèsbica, de sobte. Per mi seria bastant conti.
Compro, eh?
O sigui, veig que alimenten aquesta cosa de matar la fera, que és matar el que no surti d'aquí. O sigui, el punt de partida és que deixen el programa?
No, bàsicament que la Juliana seria una Amaia Montero, que vol abandonar, saps? Que vol marxar, i perquè ella ja porta 5 anys i creu que ha de fer, que necessita una nova etapa a la seva vida, no? I aleshores ella diu, per exemple, jo no vull ser la competència, no?, que porten 15 anys en antena, jo vull fer, soc molt jove...
No els va malament, eh?
Exacte. Això és que el que després veuràs que la Mònica Terribas d'alguna manera li fa veure, no?, que si un projecte funciona i encara et motiva quan estàs davant d'aquest micro, per què deixar-ho, no?, per què deixar-ho de fer? Quan és tan difícil, a més, anar a la feina i que t'agradi, no?, el que fas, jo crec que...
A vegades, això, alimentar aquesta idea de que ho deixes, també és un mecanisme de negociació per, a l'hora que et toca renovar el contracte, demanar més pasta. Vull dir que no dic que estiguin fent això, bé, no en tinc ni idea.
Però,
però que hi ha estratègies en aquest món nostre de gent que juga això.
I tant, però compte en ser Amaia Montero, perquè de cop arriba l'Ire Martínez i resulta que al final l'estimen més que tu.
Clar, clar.
O sigui, que ojo, nana de farol per la vida.
Sí, perquè, evidentment, el Carandell i la Marta, ells sí que volen continuar, i al final també és el que es pregunta, no?, qui és indispensable, no?, en aquest projecte.
Jo crec que ho són tots tres.
Totalment.
Clar, és cert que entre ells es porten el que deia, no?, també, que és molt difícil després encaixar una altra peça aliena, no?, al seu grup. I el que deies abans del guió, sí que és cert que hi ha un guió, evidentment. O sigui, hi ha temes que veus que els han col·locat allà perquè en parlin. I hi ha converses que comencen potser sent un pèl impostades perquè al final és molt difícil, no són actors, però després hi ha un punt de realitat gran, no?, al final quan acaben aquí discutint sobre la continuïtat o no, veus que els altres volen continuar i que hi ha un moment que sí, que hi ha un silenci, com dient, però això està anant en sèrio? Tu m'estàs dient de veritat que ens vols deixar? Hi ha un punt de realitat. O, per exemple, quan la Marta agafa el telèfon després d'un bolo i li envia un WhatsApp a la seva filla perquè no ha pogut estar amb ella, no?, que s'està perdent aquelles petites coses quan tens un fill petit i tu no hi ets perquè tens una feina. Hi ha coses boniques. O quan, per exemple, de cop ells estan veient tot el documental que han gravat des del cinema i els veus emocionats, allò és cert, allò és real, no?, i és maco. O sigui, hi ha una part de ficció, és cert, però hi ha molta realitat, jo crec, en el documental.
I crec que ha estat bastant intel·ligent buscar elements externs a ells tres que participin també d'aquesta vessant televisiva, com és aquesta trobada, que crec que és un dels grans moments del capítol, per com expliqueu, entre la Mònica Terribas i la Juliana Canet, reflexionant sobre la professió i el futur.
Jo sempre he sentit que ells faran la seva trajectòria on no hi haurà espai per mi i que jo m'hauré de buscar la meva, saps? Perquè jo, si els hi donen un format més seriós, jo no vull estar allà, saps? Ja. Encara que m'hi volguessin,
però
potser no m'hi volen.
Això és el que ja saps. I això, saber això, ja és molt important. O sigui, ara ja saps on no vols estar. Quan un està en un projecte que l'omple de sentit i l'únic que es planteja és millorar o reforçar-lo o reformar-lo perquè la cosa millori, jo crec que estem en el bon camí. Quan un ho fa per dir, ah, vale, xic, ja tinc la casella, xic-xac casa, una altra cosa, perquè el meu currículum necessita anar variant, alerta amb això, val? Tens 27 anys, no converteixis la teva vida en una casella de clics.
Uau, sempre és interessant sentir la Mònica, en tots els sentits, però també quan has de demanar consell professional. No converteixis la teva vida en una casella de clics, li diu Mònica Terribas a Juliana Canet.
És que realment, quina col·lisió de dos mons, eh? Joventut, contra experiència, no? Peus a terra, contra fer volar coloms, en fi, no?
És un tema d'edat, al final. Quan tens 27, et vols menjar el món i penses que ho has de fer tot i llavors necessites que tot passi ràpid i, en canvi, doncs, quan ja ets més gran, tot veus la vida d'una altra manera, no?
Totalment.
I que algú com la Mònica li pugui donar aquest consell a la Juliana, jo crec que ella li hauria de fer molt de cas perquè té molta raó.
Molta raó.
I a més, a vegades, a l'inici, no?, ella també li fa moltes preguntes abans de jutjar-la, perquè la mateixa...
La Mònica a la Juliana.
Sí, per exemple, li diu, alguna vegada t'has preguntat què fas aquí davant del micro? Per què sents petit el projecte? Ets prescindible? Els redactors són prescindibles? Li diu, qui és prescindible en un equip? Perquè ella se n'adoni que al final, o sigui, li està dient, tu creus que la resta són prescindibles i tu no? Però no li està dient així. Li està fent perquè ella s'adoni que potser el que està pensant en aquell moment no és el que és correcte, no?
És molt bo.
I fa com de coach, li fa de coach.
Totalment. És molt bo de Mònica Terribas perquè comença fent de periodista, continua fent de terapeuta i acaba fent de mare.
Sí. Totalment.
Bé, seria una gran definició també del que pot ser la Mònica moltes vegades.
Totalment.
I també crec que és molt d'agrair que la Mònica al final posi en valor la seva feina, la feina del que no surti, perquè i es presti a participar, no, en aquest docu-reality, perquè la premsa del cor, pels molts periodistes de renom, d'alguna manera la menyspreen. Sembla que siguin com periodistes de tercera, no?, els que es dediquen a la premsa al cor.
La Mònica Terribas mateix, ella, amb tota la trajectòria que porta, no ha tingut mai... Bé, potser sí, a l'última etapa del Matí de Catalunya Ràdio feia una secció de cor, ja, amb...
Sí, potser sí,
però... Sí, sí que la feia, sí que la feia.
Però al final
sí
es presta i els hi dona aquest valor, i els hi diu, gràcies a vosaltres, s'està donant un contingut en català de la premsa del cor, no? I això abans no es feia, no arribava a un públic així com el que heu aconseguit vosaltres. No,
la Núria Marín tenia la Mònica al Matí de Catalunya Ràdio.
La Núria Marín, a més a més.
Sí, però quan la Núria Marín no feia tantes coses,
sí,
aquí. I també surt la Laura Fa... que, clar, que també podria ser la mare del que no surti d'aquí, d'alguna manera, no? Ella que sí que porta tota una trajectòria vinculada al cor, doncs a aquest moment Laura Fa Marta Montaner.
O sigui, una cosa és que ja marxi, l'altra que s'acabi el programa, no? Es pensa que és indispensable, ella. Però vull dir que va morir Xanqueta i va continuar Verano Azul, tia.
Tu amb mamaratgis, què?
Jo espero fins que ens jubilem, per favor. Però jo ja només faig coses per pasta, tia. Ja se m'ha acabat la il·lusió, diguéssim. Però...
Sí, la il·lusió s'acaba, eh?
Bueno... Sí, és com les relacions... Si tens una relació llarga de parella, una cosa és enamorament. Després ve l'amor i després ve sobreviure. I quan aprens que la feina no és casa, que la feina és feina...
Això ja és el que no he après.
Ja està. Ah, doncs potser has de fer aquest pas. Perquè, clar, i si t'ha arribat una superoferta i has de pirar tu, què faràs? Que no?
No l'acceptaria.
Sí, home.
T'ho prometo que no. Sí.
Què dius?
No sóc tan ambiciosa. És a dir, jo si veig que puc treballar amb els meus amics...
Ja, tia, però que no estàs a un casal, eh?
Això no és el cau, li va dir.
És que és grandíssim, a Laura Fa, eh?
A la Laura Fa li hem de recordar que el divorci és... Vull dir, fa anys que és legal. Vull dir que si té problemes amb el marit, se'n pot separar. Exacte. Perquè sempre fot unes rajades del marit i de sempre...
Pobre Dani.
Sempre explica que la relació ja està deteriorada després de tants anys, ja no ens veiem, has de sobreviure... Dic, escolta, separa't, vull dir que no, no hi ha cap problema.
A vegades, quan tens nens, no és tan fàcil, tampoc.
S'acabaria el reality de Laura Fa si se divorcia, claro. Necessitem que no es divorcia.
No, i que ella és així, és que hi té en general.
Si ens està sentint que molts dies encén aquesta hora, 9-3-2-0-7-4-6-4, Laura Fa a l'aparato, vinga.
Però ella també té aquest personatge, que és una mica hater, però és un personatge que també a la vida real, ella és així, eh? Vull dir que no ho exagera.
El marit, que per cert no vol sortir mai a les seves xarxes socials.
Mai. Ni una foto del Dani.
Jo no li poso cara. Mira que fa anys que conec la Laura.
Sí. No, jo sí, clar, perquè amb el Dani he coincidit moltíssimes vegades. I el que passa que no té res a veure, és enginyer industrial, no? Diríem que no li agrada gens el món de la comunicació. Imagina quan sortia Sálvame, per això no volia sortir a cap xarxa.
Demà, a partir de les 8 del matí, ja disponible a la plataforma 3CAT, aquest que no surti d'aquí al Descobert, contraprogramant el suplement. Veig el Carandell, la Juliana i la Marta Montaner i companyia. Moltes gràcies. No, em diuen que no, que a partir de la 1 del migdia el publiquen.
Amiga.
No, està a les 8, però a partir de la 1 el podeu degustar. Vinga, va, anem a una altra història. Shakira la tenim facturant de valent amb la seva gira Les Mujeres Ja No Lloren World Tour. Ha fet rècord Guinness de facturació i tot.
Sí, sí, Shakira aquesta setmana ens ha donat aquí la sorpresa, perquè ens n'hem massa aventat, que és la gira en castellà que més ha recaptat de la història. O sigui, poca broma. Un total de 421 milions de dòlars de recaptació per Les Mujeres Ja No Lloren World Tour. O sigui, li ha passat també per davant ni més ni menys que a Luis Miguel, lloc on jo i Rebeca ens vam conèixer.
Sí, perquè... cert, a un concert de Luis Miguel. Que te les sabies totes i jo cap. Exacte. A mi em van enredar la Laura i la Lorena Parna i jo deia, què faig aquí al concert de Luis Miguel?
Pues mira, gràcies a allò ens vam conèixer i mira, on hem acabat. O sigui, Luis Miguel, en aquella gira a la qual vam assistir jo i Rebeca, va guanyar 409 milions de dòlars. I ara ella, 421, però és que Shakira encara no ha acabat aquesta gira. Shakira acaba aquesta gira a l'abril a Abu Dhabi. És a dir, que encara li queda moltíssims diners per guanyar.
Amb aquesta gira no ha passat per Barcelona.
No ha passat per Barcelona encara.
Tot això sense passar per Barcelona.
Tot això sense passar per Barcelona, perquè, clar, què passa aquí? Això és com si diguéssim... una gira mundial, però que després n'hi haurà una gira específica europea per a la qual ell està previst que s'instal·li a Madrid. Uh-huh. Encara no sabem a on, no sap on s'ha posat, perquè tant que es queixava de Barcelona,
acabarà plorant.
Exacte.
Home, i tant.
I llavors farà una gira i se preveu, segons ha transcendit, que estigui 3 anys vivint a Madrid. Perquè és el punt
per un tema
de
logístic, sí, per un tema logístic, ella quan pugui agafar els vols, doncs estarà a diferents ciutats, però el seu centre on viurà i on viurà amb els nens durant aquests 3 anys diuen que serà Madrid. I llavors el que no sabem és si vindrà a Barcelona o no. Jo crec que has d'estar... O sigui, jo crec que has de passar pàgina ja, no? Quina culpa tenim els de Barcelona per la seva separació amb Piqué? Vull
totalment.
Dir que
arribi... Però és curiós aquest rècord Guinness, no? Perquè, és a dir, si tu preguntes, no? L'artista llatí actual que més famós és, o qui... Si tu sorties al carrer en un micro i preguntes a la gent qui és qui més ha guanyat, te diuen Bad Bunny, Karol G, ningú diria
Shakira.
És que
estan Shakira. Per sota, eh? Per sota totalment. De Luis Miguel estan Bad Bunny i Karol G en aquest ordre, a més. Sí. Per tant, molts calés, eh?
Molts calés. És que es calcula, diu Forbes, que Shakira té un patrimoni de 400 milions de dòlars, eh? Poca broma.
També és cert que
l'increment... No se'ls podran gastar en 10 generacions. Com està la relació, el divorci?
El que s'ha publicat, perquè del cert al final és tot el que acaba filtrant a l'entorn, és que ells tenen una relació ara cordial, que sí que és cert que s'escriuen per WhatsApp, però només parlen de temes que afecten els nens i que intenten això, que la relació sigui el millor possible pel benestar dels seus propis fills, evidentment. Jo crec que ja tocava, també.
Una cosa tan normal i tan difícil que passa, Que
trist. Però costa moltíssim, les relacions. La gent quan se separa ni pensen en els fills, ni al final tots són força egoistes i pensen en un mateix.
Sí, i, bueno, i a més els fills que se'ls estan portant per la gira, no? Que han aparegut en alguns moments de la gira. Per cert, és que perquè la gent també entenga una mica la magnitud de la gira de Shakira, actualment està fent una residència de 5 concerts a El Salvador i han tingut que... És a dir, El Salvador han hagut de reforçar el control migratori del país de tantíssima gent que està arribant d'arreu, de Centroamèrica, a veure els concerts de Shakira allà. O sigui, han tingut que com multiplicar per 3 els controls d'accés per terra, però també a l'aeroport de tantíssima gent. Els hotels del país estan absolutament desbordats per culpa de la residència de 5 concerts seguits que fa Shakira al país. O sigui, és que estem parlant d'una magnitud, és pràcticament
és una gran artista,
l'efecte
eh?
Taylor Swift, però en castellà.
I els fills, que tenen 13 i 11 anys, veig, continuen viatjant amb la mare de gira, sovint?
Jo no sé si constantment, però en alguns moments sí que en fan aparicions puntuals. No sabem si estan tota l'estona com si fossin Chabelita, però sí, van apareixent.
Anem al documental de Take That.
Oh. Trash, you'd like to introduce yourself to the nation.
I'm Robbie.
I'm Gary.
I'm Matt.
I'm Owen.
I'm Jason.
And we are...
Take That!
Aquest és el tràiler del nou documental de Take That, que ja es pot veure a Netflix. Callarissa, intueixo que aquest sí que t'ha agradat una mica més que el de la Melania, que el vas deixar ben retratat la setmana passada.
Sí.
Take That, que és una banda sonora que, per exemple, les cançons de Take That, per tenir-les al cap.
Whatever I did, I didn't mean it. I just want you back for good.
Want you back.
Want you back for good.
Whatever. Aquest Back for Good segurament és la més icònica de totes.
És que tinc tantes ganes d'anar a un concert ara mateix.
Ara ballaríem aquí, eh?
És que, vamos, uau.
Relight My Fire és això, eh?
Exacte.
Free.
És que les balades també les fan bé.
Joan Callarissa ja s'està desbordant la camisa aquesta, eh?
Estic...
I ara hi va la Rebeca.
Estic en sudoració. Oh...
Molt bé, Take That, que sona com totes aquestes boy bands britàniques.
Ui, lo que acaba de dir. Com totes, no.
No, als inicis sí és cert, eh? Jo, per exemple, veient el documental, deia, a mi només m'agrada del primer capítol, gairebé, Back for Good, que al final és el tema que ho peten l'any 1995, i just després d'això ho peten tan heavy que és quan s'acaben separant perquè hi ha tants egos que no s'aguanten entre ells.
Però musicalment no ha tingut cap transcendència aquesta banda. És a dir, Robbie Williams sí que ha fet carrera. No, bueno, no ho sé, és una opinió.
Robbie Williams és una estrella.
Sí.
Robbie Williams no es pot comparar.
No es pot comparar el que li va passar a Robbie Williams. O sigui, la banda es va juntar al 90, la van crear al 90.
És una creació d'un càsting, eh?
Totalment.
Sí, d'un càsting.
De nens.
Menys Gary Barlow, que ja estava triat.
Quants anys tenien?
Robbie Williams tenia 16 anys quan va començar l'any 90 a Take That. És una barbaritat.
Clar que el van trinxar.
És a dir, era impossible que això li sortigués bé, perquè en 21 anys va abandonar la banda i ja estava i era, era famós ja a mig món i encara pitjor, per a la desgràcia seva, va convertir-se en un èxit en solitari infinitament més gran.
Per tant, clar, és una banda molt generacional per vosaltres, pel moment en què estudiàveu, entenc, de carpetes forrades amb la cara de Robbie Williams.
A mi em pilla, quan ells comencen als anys 90, jo tenia 7 anys només, però és cert que quan ho peten heavy, que és amb el Back for Good, el 95, jo ja en tenia 12, i sí que la carpeta la gent els portava. Jo, les altres cançons, el Pray encara les recordava i tal, però la resta, la veritat és que poc. Després sí que és cert que en el segon capítol, que és quan la banda se separa i després es tornen a juntar, no tots, tots sense Robbie Williams, primer per fer un documental i després acaben fent una gira, i allà sí que treuen nous singles, i aquells nous singles jo crec que són molt millors que els inicials. Sí. Jo que sé, Patience, Shine, són temes que podrien ser més propis, no diré d'Oasis, però sí que sonen no tant a boy band, sinó com a algú més madur, no tan adolescent, tant per ballar, aquelles coreografies, no? Que al final l'espectacle era més ball
que cant,
no?
Però aleshores la història és la de sempre, que és una boy band que es desfà pels egos i per als excessos de droga, sexe i rock and roll. Sí. I que després doncs n'hi ha un que triomfa més que la resta, o va una mica més enllà d'això que ja sabem.
És a dir, és una història una mica particular, perquè ells se creen com qualsevol altra boy band. Van fan un càsting, lo superen, són cinc persones, los ajunten i triomfen. Però és veritat que el que els va passar a ells és que després de la dissolució les boy bands mai tornen, i si tornen a revendre el peix que ja havien de fa 100 anys. I ells van tornar, i és això que explicava ara la Rebeca, que quan ells van tornar van crear nous èxits i van tindre nous números 1, que això és una cosa inaudita, perquè està 9 anys a les fosques.
Però un moment, aquí és amb Robbie Williams a dins, també, no. Aquest retorn? És sense ja.
Sense.
Ell no torna mai, ell, no, o torna en algun moment tribut.
Ell torna molt més tard, perquè l'any 2009 Mark Owen es casa i fan com un comiat de solter, i ella amb Mark Owen tenia molt bona relació. Llavors es retroben a Nova York i allà es demanen com perdó, perquè realment Robbie Williams va ser molt dur amb Gary Barlow. Es va ficar moltíssim amb ell. Bueno, li va fer d'alguna manera un bullying exagerat.
Què li passava a Robbie Williams? Que era com l'ovella negra de la banda? Perquè després és el que tenia més talent, no?
Però es drogava tant, tenia
Williams.
Un problema d'alcohol sí. Tan heavy, odiava tant a Gary Barlow perquè en el seu moment, quan la boy band no li deixava escriure cap lletra, no li deixava opinar, que quan ell després ho peta tan heavy en solitari i Gary Barlow no, ell té aquesta ràbia interior que es revenja. Mm. I l'altre al final acaba sent bulímic a casa seva, veus vídeos, a més, en aquest documental d'ell, supergras, perquè deia era l'única manera de sortir al carrer que no em reconeguessin, o sigui, està ben gras, menjava per les nits compulsivament, veus com ho pateixen, fins i tot Howard també s'intenta suïcidar i ho explica. No sé, per mi, la diferència d'aquest documental a la resta és que és com sincer.
Molt sincer, veritat és que és molt sincer. Jo crec que la gent, encara que no sigues fan de la banda, és a dir, és un documental de veure com se viu el pop des de dins i com se va viure una època al pop des de dins.
I no maquillen res.
I no maquillen res. És molt sincer. Són 3 capítols molt transparents, que a més són superxulos, perquè a diferència del que haguessin fet qualsevol altres, que és assentar els membres actuals de la boyband de Take That i ficar-los de cara a la càmera i començar a explicar coses, ells el que fan és agafar només, exclusivament 35 anys de material
d'imatges d'arxiu
i construeixen els 3 episodis sobre això, i l'única cosa nova que hi ha són ells explicant-ho en veu en off de fondo, però és tot el material, que estèticament també és un plaer molt interessant
sentim-vos realment ben amb ganes de recuperar-lo, és a Netflix, i l'any passat, fa uns mesos, vam conversar amb Robbie Williams, que no és fàcil, aquí al suplement. El vam entrevistar just abans del concert que feia a l'RCD Stadium, a l'Estadi de l'Espanyol, i li vam preguntar precisament sobre l'època amb Take That, quan era a les portes de publicar un nou disc en solitari que es deia Britpop, precisament amb tota aquella onada musical. Això és el que explicava sobre Take That, preguntat al suplement, i tots aquests problemes que li van venir després. Com et relaciones amb aquell Robbie dels 20 anys? L'entens? El perdones? Què li diries ara?
I just want to give him a hug. You know, he was so badly treated by...
El vull abraçar. Tothom el va tractar molt malament, però ningú el va tractar pitjor que ell mateix.
Com vas superar tu totes aquestes addiccions?
I said, hey, there's something wrong with me, to people that had something wrong with them before. Then I took their advice.
Vaig demanar ajuda. Vaig dir, ei, Hi ha alguna cosa que no va bé dins meu, a la gent que també havia sentit que hi havia alguna cosa que no anava bé. I vaig seguir els seus consells, i vaig demanar ajuda, i vaig aprendre a ser una persona sòbria. I vaig aprendre-ho anant a rehabilitació, fent 90 reunions en 90 dies, anant a Alcohòlics Anònims, passant estones amb gent sòbria, i llavors vaig tornar a posar la mà al foc i em vaig tornar a cremar. I amb el temps em vaig aprendre. I ara no sóc un exalcohòlic. Sóc el Rob, que no beu.
And now I'm not like a recovering alcoholic. I'm just Rob that doesn't drink.
Robbie Williams, interpretat en aquest cas per l'Ivan Lavanda, que li vam demanar que hi posés veu amb aquesta peça que recordarem. De fet, vam tenir l'oportunitat d'anar al concert amb la Maica Navarro i ens ho vam passar pipa. Perquè és un paio que té sentit de l'humor i que es va posar el públic a la butxaca des del minut zero.
Aquest estiu hi ha gira dels Take That. T'ho dic perquè... Bueno,
si et convido, no?
Potser si Maica no vol anar, pues... A banda d'enviar-me Melania, m'ofereixo també per altres coses.
A mi, Robbie Williams, si em convides, també bé, eh?
És gelós de la Maica.
Vaig amb la Maica, digue-li que l'acompanyi.
Digue-li que no es preocupi, que anirem tots.
On toquen? Venen a Barcelona?
No, és només britànica i a Irlanda. Una petita dada, perquè justament avui ho he vist, Britpop, que és aquest disc de Robbie Williams, s'ha convertit en número 1 i això l'ha fet superar als Beatles, sent l'artista britànic en més números 1 de la història.
I una altra cosa que volia dir, també veient aquest documental, surten Jason i Howard, que jo no els hi posava ni cara en aquell moment, perquè la gent només sent Gary Barlow, Mark Owen i Robbie Williams, i he de dir que ara, amb mirada adulta, eren els més guapos, amb diferència.
M'ho has confessat a la Fonteta abans d'entrar.
Per què no em vaig fixar que estaven així de bons quan tenia jo 12 anys?
Us han agradat els arraconats.
No, totalment. La mirada adulta d'este grup te fa valorar els que menys t'agradaven quan eres jove. Això
també és veritat que Robbie Williams ha abusat una mica de la cirurgia, una mica. Vull dir que ha fet algunes estiradetes que n'hi ha alguna que...
I la mala vida, també, pobre.
Claro, és que no és per res, però Howard Donald, que ara li diuen ella, que ho vaig mirar perquè dic, és que esta persona quants anys té? Té 57 anys i te puc assegurar que val més que no me'l cruze. Així t'ho dic.
El Joan Callarissa i la Rebeca Rodríguez, moltes gràcies.
A tu.
Ara tornem, fem una pausa i de seguida saludo el Pep Noguer, avui visitant el Marc Ribas, de Joc de Cartes, en aquest cas, al seu restaurant a Terrassa, a la Taverna del Siri. De seguida anem en directe i també pendents d'aquestes mobilitzacions en contra del servei de Rodalies. Ara passem pel centre de Barcelona.
El suplement, amb Roger Escapa.
Mira, una altra passada a l'espai d'Olmo buscant a la mínia mal.
Tot és possible un dia de partit.
Gol. Ha xutat i ha marcat,
És hora de connectar amb la TDT. La transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de les 3, la TDT del Barça a Mallorca, a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
Amb el primer sou de la nova feina, en Martí s'ha comprat una canya de pescar, la Tornado FR. Uau! Per en Martí això és molt personal, i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, quan es va fer client de CaixaBank, li vam oferir 250 euros de benvinguda per portar la nova nòmina. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm, Cupra i CaixaBank.
Al cap de setmana, si vols esports, connecta amb el Tot Gira.
Atenció!
Dissabte començarem després de la TDT del Barça Mallorca per explicar-vos el Sevilla-Girona.
També seguirem les semifinals de la Copa d'Espanya d'handbol amb el Barça Bidasoa i diumenge...
Obrirem a les 4 de la tarda connectats amb els Jocs Olímpics d'hivern de Milà Cortina d'Ampezzo.
Viurem la jornada de la Lliga F amb el Real Madrid Espanyol, el Real Societat Badalona i el Logroño Barça.
Tot gira.
Dissabte, després de la TDT, i diumenge a partir de les 4 de la tarda, amb David Clopés.
Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3CAT Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
Estem anant cap a l'Antàrtida i en aquests moments estem travessant el pas de Drake.
Un equip de Catalunya Ràdio ha acompanyat l'expedició científica al continent blanc. Descobrim com es preserva un territori fràgil i amenaçat a la fi del món i coneixem els científics que hi treballen, cada any, gràcies a una figura pionera, Josefina Castellví. Sense ella, les actuals bases antàrtiques espanyoles no existirien.
Ha salido una ballena a respirar.
Anem aquí coberta i caure.
A l'Antàrtida no hi ha ossos. El podcast de Domènec Subirà i el tècnic de so José Antonio Rodríguez. A l'app i al web d'aquest ràdio i al 3CAT. El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
Passen 5 minuts de 2:15 del migdia, en marxa des de les 12 la primera de les dues manifestacions que es fan avui a Barcelona per denunciar la situació a Rodalies. La marxa l'encapçala l'ANC i el Consell de la República, té el suport d'Òmnium i ha sortit del monument a Rafael Casanova i arribarà fins a la plaça de Sant Jaume. Una manifestació amb representants també polítics que hi han volgut dir la seva.
Ja n'hi ha prou amb les humiliacions que l'estat espanyol ens imposa contínuament a les nostres estructures. Tenim un tracte colonial, no hi ha una altra manera de dir-ho. I els trens, les vies ferroviàries, és allà on precisament els números canten. La independència és l'única solució.
Som aquí per dir prou i per constatar que l'única via és la independència. Cada any generem un dèficit fiscal de més de 25.500 milions. Hem calculat que amb dades del 24 estem entre 25.500 i 30.000 milions d'euros i són diners que van a Madrid i que mai no tornen.
No hi ha vegada que no em surti una sorpresa o altra i això s'ha d'acabar.
Perquè ja en tenim prou amb els patiments crònics i recurrents amb els transports de Rodalies i perquè estic indignat en aquesta manca d'inversió i aquests calés que cada any se'n van cap a Madrid.
En directe des del centre de Barcelona, Gemma Bonet, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Roger? Bon dia.
En marxa doncs aquesta manifestació, eh?
Sí, efectivament, sí. Ara ja som a la plaça Urquinaona de Barcelona. Una manifestació encapçalada per una gran pancarta on hi diu prou, l'única via és la independència, fent aquest joc de paraules amb les vies, que és doncs el gran motiu que ha portat a manifestar-se aquests milers de persones que són aquí, aquesta crisi ferroviària, aquesta crisi de Rodalies. El que veiem des d'aquí, la plaça Urquinaona, són doncs milers de persones darrere aquesta gran pancarta i sobretot amb moltíssimes estelades, perquè com sentíeu ara en aquests fragments de veu que heu posat, tant la ANC com el Consell de la República pensen que la independència és l'única manera que hi ha per resoldre tota aquesta crisi de Rodalies a Catalunya i altres problemes del país.
Sentíem de moment, Roger, el president de l'ANC, Lluís Llach, també sentíem ara a Jordi Domingo, que és en aquest cas el president del Consell de la República, també en participació política per part de Jordi Turull, sentim de Junts.
La incompetència, la desinformació, la deixadesa, tot això no pot tenir premi, per tant demanem que hi hagi conseqüències polítiques com el primer gest cap als ciutadans que pateixen tot això i per tant que cessin d'una vegada a la consellera Pagneque, que cessin d'una vegada al ministre Òscar Puente. I li demanem al govern de Catalunya que triï entre Renfe o servir els ciutadans de Catalunya.
Les paraules de Jordi Turull. En marxa aquesta primera manifestació. Recordem que a les 5 de la tarda la xarxa de plataformes d'usuàries de trens de Catalunya, amb el suport també d'un centenar d'entitats adherides, es manifesten des de l'estació de França fins a la plaça de Sant Jaume.
A Culinàrium ens apassiona la cuina i cuinar. Descobreix-nos a les nostres botigues o a la botiga online. Culinàrium, patrocinador de l'Arca de Noguer.
L'Arca de Noguer.
Avui amb el Pep Noguer des de Terrassa. Pep, bon dia, bona hora.
Bon dia, com esteu?
Molt bé, i tu, Pep?
Fantàstic, home, aquí, amb aquest espai fantàstic on s'hi fa tan bona cuina catalana, un només hi pot estar-hi que fantàsticament bé.
Ets a la taverna del Siri, suposo que molt, molt ben acompanyat ja, eh?
Home, i tant que sí, tenim en Marc Ribas aquí, que mira, acaba de dinar, i ara no sé si està fent un cafè o estàs fent... què estàs tastant aquí, Marc?
Unes noves prepostres. Tasta això.
Unes noves prepostres.
Tasta, Pep, a veure.
Mm. O sigui, a mi m'agrada molt això. És molt llaminer, això, eh?
Què porta, què porta?
És cafè.
Ah? Sí, no, cafè amanit.
Cafè amanit, amb coses. Mm. Porta un xarop de vainilla i cafè, que fem, i després una mica d'alcohol.
Ah, una miqueta.
Sí, sí, escolta... però ja ho diu, que és un prepostre, eh?
Marc, tu ja has dinat, veig?
Sí, ara mateix.
Què has dinat ara... avui?
Doncs l'habitual de sempre, ara m'estava mirant en Pep, és una miqueta de fruita, pasta blanca i pit de pollastre a la planxa.
Per aquest ordre, eh? Primer la fruita?
No, això és l'últim. Bueno, aquí quan...
Ho has combinat, eh?
Combinant, sí, anat fent perquè com que anàvem xerrant i se'ns feia tard, diguéssim, anava barrejant-ho tot i ja està. Mm.
Doncs el Marc Ribas, que ja ha dinat perquè, evidentment, té servei a la Taverna del Ciri, que és el seu icònic local a Terrassa, a Pep, i que continua a tota marxa, veig, eh?
Continua tota marxa, sí, sí, aquí, jo crec que avui ho tenen a petar, i segurament també ho tenen a petar aquest nou, podríem dir, projecte que em toca molt, diguem-ne, perquè saps allò, quan hi ha projectes que obre amb arribes i que hi ha productes aquells que t'agraden, com els embotits i els formatges, un, hosti, jo estic contentíssim, tu.
Avui, el Marc Ribas, ens fixem també en aquest nou local que has obert al PAM, a Barcelona, sí. Carrer València, número 203, una xarcuteria, un bar, una cafeteria, un espai gastronòmic, PAM, que jugues amb la idea de PAM coses, no, suposo?
Sí, tot és to go, per tant, és un lloc on fem coses perquè t'enduguis. I el carrer Verdi, número 15... i ara l'he portat una cosa en Pep Noguer jo per putejar-lo una mica.
Hosti, va,
veure, però aneu-m'ho explicant perquè m'ho perdo, això.
Clar.
Aleshores, si la idea
no
és que ja
vist.
Esteu fent de vermuta de dinar, doncs compartiu clar. Almenys que fem salivera.
No. Sí, ell diu que es fot els macarrons blancs amb pit de pollastre, no? I a mi em porta uns macarrons grandiosos, farcits de no sé què, saps? Clar, què és això, Marc?
Mira, això és l'altar de formatge. Aquest és amb l'Armazenda, que el coneixes molt bé. A baix hi fem una crema anglesa d'Alfàbrega, d'Orenga. I els farcim de xamfaina, i com que estàvem parlant de la xamfaina, com fer-la, si jo m'hi podria posar en aquells macarrons amb formatge una mica de xamfaina, jo li deia, depèn, si fos com la faig aquí, sí, perquè nosaltres totes les receptes les fem sense posar ni una gota d'oli, i excepte si no és en cru, és a dir, quan fem la xamfaina un sofregit, no du oli, ho fem per propi ofegament dels vegetals. I jo dic, tens tot el sabor... i llavors tens una millor digestió. I dic, ja et faré una cosa. I després per damunt hi posem aquest suc d'arrels. És un plat vegetarià que tenim. És a dir, que tens el macarró, la samfaina, el formatge, el làctic de la crema anglesa, i després el suc d'arrels és tot vegetal.
Escolta, aquest al PAM no hi és, no?
Aquest al PAM no hi és. El PAM el que fem és comptem amb el sucre que ens fa el pa, i la coca de forner, i comptem amb els embotits... bueno, clar, jo he estat 3 mesos tastant embotits, ha sigut una aventura molt guai, i formatges, doncs, artesanals de Catalunya.
Aleshores, Marc, em perdo. O sigui, què són, un local o dos al PAM? Perquè jo tenia entès que era al carrer València, però aneu pel segon, ja.
Sí, la idea era obrir els dos de cop, perquè hi ha un on pots seure i l'altre que només és per endur. I el del carrer València amb Enric Granados és només per endur, i el de Verdi és per seure. El que passa que aquestes coses de les obres, els timings, sí, formació d'equips...
No cal que m'expliquis res, ja sé de què va això.
Ja saps.
Aleshores, Marc, la gent sempre vol saber allò de... Però el Marc Ribas hi és al PAM o no hi és? O ets a la taverna, o ets a tot arreu?
No, jo sóc al Ciri i en el PAM hi vaig un parell de cops a la setmana, però no hi vaig jo a cuinar ni a fer entrepans, sí que anem a millorar processos o quan hi ha mostres per formatges. Els formatges són temporals i això significa que pues, sempre tens el plaer d'anar tastant els formatges, però jo no vaig a fer cafès perquè no sóc barista, no vaig a fer els entrepans perquè ja tenim un equip fantàstic que ho fa, però sí que hi vaig a tastar moltes coses, això sí.
Mira, el que fa el Pep una mica, que va als llocs a tastar coses.
Exacte. Hi ha una cosa que jo ara el que diré, no sé si és que m'ho han dit o que és veritat o no, però un dia li van preguntar al senyor Ferran Adrià, diu, vostè, escolti, vostè que volta tant pel món quan tenia el bulli obert, diu, qui cuina quan vostè no hi és? Diu, els mateixos que quan jo hi soc, no? Clar, això també és una mica el mateix, no? És a dir, un en un lloc i té un equip i forma una oferta gastronòmica i a partir d'aquí l'únic que s'ha de fer és vigilar i actualitzar.
Sí, és veritat que aquí al Siri sí que hi soc molt més perquè la proposta és una proposta molt més exigent com amb cuiners. Això no vol dir que jo no tingui un equip de cuina fantàstic, però tothom té el seu... Jo formo part de l'operativa d'aquest restaurant i no formo part de l'operativa de PAM. Formo part de la direcció de PAM, però no de l'operativa. I aquí formo part de tot. Aquí, diguéssim, que sóc el noi Vespa. El Vespa aquí, Vespa allà, i si ara toca una cosa una, i si toca l'altra, l'altra. Però el meu lloc és com a chef aquí durant el servei. Això significa que jo estic en el passe. Quan hi ha algú que té vacances o el que sigui, estic a la seva partida. Faig producció els dimarts i els dimecres i soc perquè ho visc molt i perquè bàsicament és la meva passió.
Pep, com us vau conèixer vosaltres dos?
Hòstia, doncs mira, jo et diré, em sembla que ens vam conèixer, a veure, Marc, fes memòria, pot ser que ens coneguéssim al Matís, allà al mig de Barcelona, en un restaurant.
Ens vam conèixer per culpa d'unes mandonguilles i d'un capipota, i em van dir, ben Pep Noguer menjar, que vindrà i tastarà coses i ens dirà coses. I em va venir Pep cap a la cuina i diu, tu, diu, qui ha cardat aquest capipota? Li dic, jo. Diu, d'on t'ho has tret, això? Dic, res, la recepta de ma mare. Diu, és molt bo, això. I llavors vam fer amb la revista Time Out que buscaven les millors mandonguilles de Barcelona i vam guanyar nosaltres i ens va aconsellar cosetes amb Pep i allà ens vam conèixer. Això era 2013.
Ja ha corregut, fa temps,
Abans de tot l'esclat de fama i popularitat, Marc?
Sí, abans els dos érem alts i guapos, diguéssim.
I encara ho sou.
Jo me'n recordo, mira, saps què me'n recordo d'aquell dia? Que portaves unes botes d'aquelles, no sé com es diuen, aquelles botes vermelles altes.
Unes camperes.
Sí, però d'aquelles gruixudes, que vaig dir, aquest tio cuina amb aquestes botes, vaig pensar?
Ah, no, bueno, perquè anava amb les botes de motorista, diguéssim.
Ah, això.
Doctor Martins,
que són antilliscants. Ah. No. En diuen de botes d'enginyer. Són aquelles que tenen una civelleta al costat. Botes de motorista, de no sé com dir, les que porta el Marlon Brando a la pel·lícula Salvatge, doncs
sí,
aquelles.
Molt bé, molt bé. Escolta, Marc, i si venim al PAM i et demanem una entrapada per Nil Ibèric, què?
No, això no en tenim nosaltres, de pernil ibèric.
No en teniu, eh?
No, hi ha gent que ho fa molt bé, no és que estiguem en contra de res, però estem en pro a l'artesania catalana i el pernil ibèric no forma part de l'artesania catalana.
De fet, potser el pernil ibèric és dels pocs embotits que tenen molts restaurants o molts bars, no? I, en canvi, tots aquests embotits catalans que tenim, que són boníssims i això, la gran majoria de llocs no els trobes.
No, el que vindria a ser el nostre pernil és la Baiona, que fan fermir Casanovas i el Pol, i és fantàstica, i és el que nosaltres diem, bueno, vols una cosa similar a un pernil, seria això. Però tampoc pretenem buscar-li un substitut, és perquè la Baiona és collonut, això.
I les botifarres, els poltrucs, els bisbes, no?
Tot. I després el Xavier Alemany, que et vaig demanar pel pa de fetge, em fot una botifarra collonuda d'aquell pa de fetge. Clar, és fantàstic veure tot el que es fa en el territori, menjar-te a Catalunya amb pa amb tomata. I després, el que és més important, i jo tenia moltes ganes de reivindicar, que crec que hauria d'existir una mena de policia gastronòmica i que hi haguessin uns calabossos on hi tanquessis aquella gent que agafa tomata, la tritura, i te la suca amb un pinzell, amb un pa d'aquest precuinat, de plàstic i et diuen que allò és pa amb tomàquet. Llavors, a mi això m'avergonyeix bastant que nosaltres ens ho fem a nosaltres mateixos, però penso, i quan ve algú de fora i li diuen, oh, mira, pa amb tomata, i li donen allò... Ostres, és... crec que hi hauria coses que no hauríem de permetre, igual que a d'altres països no permeten. A un italià, a un lloc que faci mala pasta, aquell tio ha de tancar.
O sigui, hauríem de fer com aquell perfil d'Instagram d'aquells dos italians que allò, es foten les mans al cel quan veuen segons qui fa la pasta. No hauríem de fer el mateix.
Jo crec que... Mira, és una idea. Va, ho fem tu i jo, el perfil aquest.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, amb el Pep Noguer i el Marc Ribas, des de Terrassa, la taverna del Siri, amb el Pep acompanyant el Marc just abans d'aquest servei. Escolta'm, amb el Marc el continuem veient a joc de cartes. El que passa és que amb aquesta temporada, Marc, estem tenint molts problemes amb la programació, perquè entre el futbol... Algun dia que ha saltat, però bé, tot i així, joc de cartes que cada vegada que s'emet ho continua... rebentant pel que fa a l'audiència, eh?
Sí, és, a més queden, i els que queden són molt bons, i el futbol, bàsicament.
Culpa del futbol.
Sí, culpa del futbol i de l'actualitat. És a dir, si salta el Polònia, tenim un problema, perquè el que es grava és de rabiosa actualitat, i no tindria sentit passar-ho d'una setmana a l'altra. I la graella és la que és, i sap molt greu, a mi m'escriu molta gent enfadada perquè no l'han fet, que si ja s'ha acabat, que si no s'ha acabat, però ja els avisaran, vull dir que a la tele es fan promos. Clar. I si no, ja ho repenjarem tots, no? Però en queden i coi, els que queden són molt bons.
Escolta, Marc, també hi ha hagut molt rumor sobre la teva continuïtat a TV3 amb el joc de cartes, si s'acaba, sí. Si no s'acaba. Què passarà aquests propers mesos? Estàs preparant un comiat també amb el joc de cartes? Com anirà això?
Sí, hi ha gent que sap més de la meva vida que jo mateix, i són aquelles coses molt, molt curioses. Jo torno, obrirem la temporada del joc de cartes d'estiu, que tornaré a anar a llocs diversos a menjar, a riure i a fer confrontacions, i després, a la temporada regular, torno a començar jo, i a partir d'aquí hi haurà novetats i sorpreses.
Molt bé.
Però que és un format, com deies tu, que funciona molt, que m'estimo molt, que hi he sigut des del moment del néixer, i qui ho té del néixer no ho deixa el créixer.
Mm. Escolta'm, són
10 anys, no, ja, Marc, de joc de cartes?
10 anys, sí.
Imagina't,
són 10 anys de joc, 10 anys que hem vist néixer la Cira, que és la meva filla mitjana, i ara hem vist néixer a la Nina, que és la meva filla petita, que té 5 mesos, i, coi, em passen moltes coses en una dècada, però és un format que, coi, jo crec que cada any ens superem.
Jo sempre penso...
I un segon, Pep. T'ha canviat gaire la vida aquesta última dècada arran de la tele?
La vida. Jo ara sóc una persona que em reconeixen pel carrer, em posi el que em posi. No sé si m'explico.
Ja et pots disfressar que...
Puc disfressar del que vulguis. Que com no em disfressi de mico, aquells sencers. I això significa que, coi, has d'estar sempre disposat a saludar, has d'estar sempre disposat a moltes coses, i no sempre tens temps. O estàs...
O et ve de gust, sí, clar.
I a part d'això, jo continuo fent el mateix. Mira, jo acabo de menjar família, ara començarà un servei, farem servei, netejarem la cuina, aniré cap a casa, jugaré una estona amb les nenes, farem una volta... Tornaré a menjar alguna cosa, vindré cap aquí, faré el servei de la nit. I això continua exactament igual. I no he plegat el meu ofici, que és el meu ofici, i jo no vull dir que no faci 10 anys que estigui fent de presentador de televisió, però al contrari de tu i de tots els meus companys i companyes de la tele, no és el meu ofici. Jo tinc un ofici que em considero meu. Uh-huh. I el que sí que he après moltes coses, he conegut a moltíssima gent, i és fantàstic, i ja veurem que és el que passarà d'aquí 10 anys. Però no ha canviat la meva essència. Sóc un cuiner que seguirà fent de cuiner, I et diré que jubilarà com a cuiner, però és que tampoc tinc intenció de jubilar-me, però que els meus dies els vull acabar entre fogons.
Molt bé.
Jo sempre penso una cosa, no sé si passa el mateix a tu, escapa, i és que quan veig els concursants, a vegades em penso, mantir amistat amb tots, o amb aquest, perquè n'hi ha cada un que déu-n'hi-do, no?
Aquest és part de l'aprenentatge que he fet i que he hagut de treballar molt i que hem hagut de tenir molt en compte en el programa, i és tota aquesta part emocional que, coi, al final, ara mateix jo podria treballar fent perfils amb els Mossos d'Esquadra, perquè m'assec a una taula i ja crec que conec el perfil que el tinc en 5 minuts. I hi ha gent que és complexa, i tu ho saps, que en el nostre ofici, coi, Pep, hi ha gent molt pintoresca.
Home, jo t'haig de dir que una de les coses que faig és analitzar les teves puntuacions. És a dir, com que tu veus la gent com puntua, i dius, jo què puntuaria? No? I després em comparo amb tu. I a vegades...
Coincidiu o no coincidiu, Pep?
Coincidim o no?
Sí, la gran majoria de vegades sí, però sí. Alguna vegada no, eh?
És massa generós, el Marc, potser, Pep, oi?
Sí, perquè sóc generós per una cosa òbvia, eh? Que et vinguin 25 persones a casa teu,
sí, sí,
i comencin a remenar el calaix dels calçotets de casat, saps? Amb la goma donada i algun forat. Això... és complicat. Mm. I no hi estan gens acostumats. És molt difícil fer tele, ja quan ho veus amb propis professionals, que veus que la que s'engega la càmera, coi, canvien, no són prou naturals, diguéssim. Veus que aquella persona, a la distància curta és una cosa, i a la que comença la tele hi ha uns nervis. Doncs ara imagina't algú que no és... ni ha volgut ser mai d'aquest ofici, no?
Avui amb el Marc Ribas i el Pep Nové també un recorregut per tots aquests negocis que té el Marc, que van molt més enllà de la tele, i aquí desitgem també que tinguin una vida tan pròspera com el joc de cartes per molts anys. Marc, una abraçada amb el Pam i també cap a la taverna del Siri. Fins aviat.
Moltes gràcies, fins aviat.
Pep, salut, bon profit.
Va, vaig a tastar aquests macarrons coronats, o no sé com li ha dit aquí.
Vinga, va, fins ara.
Apreciau.
El suplement, amb Roger Escapa.
Calçoteires. A bon preu i esclat fem festa grossa. Ho tenim tot a punt. Calçots de Valls, carxofes del Prat de Llobregat i del Delta de l'Ebre, carn de proximitat de granges catalanes i lots d'estalvi per gaudir d'una bona calçotada al millor preu. Vine a bon preu i esclat o demana-ho a bon preu esclat online i encén les brases.
El 13 de febrer és el gran dia per tots els que estimem la ràdio. Per això, durant 9 anys, hem celebrat el Dia Mundial de la Ràdio venint amb tu.
Ens has obert les portes de casa, del teu negoci...
Jo crec que és aquí.
Sí, sí.
Aquest any també vindrem amb tu, però serà diferent.
Celebrarem el Dia Mundial de la Ràdio arreu del país.
Tàrrega, Girona, el Vendrell, Torelló, Tarragona, la Seu d'Urgell,
de nord a sud,
Alldetenes, l'Hospitalet de Llobregat, Móra la Nova, Olius, Barcelona.
I serem tots els de la Ràdio Nacional de Catalunya, repartits durant tot el dia.
Catalunya Ràdio, Catalunya Música, ICAT3CAT Info.
I a les 7 del vespre ens trobarem a la gran festa final, a Manresa.
El 13 de febrer, Dia Mundial de la Ràdio.
Venim amb tu.
Venim amb tu.
Venim amb tu.
Amb el patrocini de Vera, fibra i mòbil de veritat, i la col·laboració de Mercats de Tarragona i Forn de Cabrianes.
Si vius l'eufòria, viu-lo amb els productes més eufòrics d'aquesta temporada, com la samarreta, la dessuadora i la motxilla, o l'ampolla tèrmica i la gorra d'eufòria, disponibles en dos colors. Aconsegueix els productes d'eufòria, de venda a la botiga 3CAT.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
Després de l'èxit de la primera temporada, torna a Dau al Sec una cançó llunyana, una adaptació de Daniel Anglès amb Edu Lloberes. Un espectacle en què l'escriptura es converteix en l'única manera de posar paraules als sentiments, d'afrontar la pèrdua i de descobrir què queda encara viu dins d'un mateix. Del 3 al 15 de febrer. Més informació a daualsecarsescèniques.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
Linkat. Tot canvia. Les històries, les mirades, les eines... Sota el lema Things Change, Animag, la Mostra Internacional de Cinema d'Animació de Catalunya, posa el focus a la transformació com a eix central. Curtmetratges i llargmetratges, estrenes, monogràfics i conferències amb creadors nacionals i internacionals del 19 al 22 de febrer a Lleida. Més informació a animac.paeria.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linka. A Catalunya Ràdio.
Dos minuts per la una del migdia, aquesta tarda a partir de les 3, la TDT amb aquest Barça-Mallorca, amb el Torquemada, el Bernat Soler i companyia. David Clopés.
Què tal, com estem?
Aquesta tarda, just després d'aquesta TDT, tot gira perquè avui també hi ha partit Girona. Del Girona.
Al camp del Sevilla, Sevilla-Girona, sense Ter Stegen, torna Gazzaniga. Déu-n'hi-do la història de la porteria del Girona. Gazzaniga, que ja es veia suplent. Ter Stegen ha durat dos partits, lesionat, i per tant avui serà Gazzaniga l'argentí, el porter titular en aquest partit, important pel Girona, perquè semblava que anava cap amunt en aquest 2026, però la derrota al camp de l'Oviedo els obliga avui a treure un bon resultat per no tornar a caure al pou de la classificació. Mira, tenim notícia d'última hora. Té a veure amb el Barça. Comunicat que ha fet a públic fa ara mateix una estona al club, dient que formalment es desvinculen de la Superliga. Saps que és aquest projecte del qual va ser el Barça impulsor, sí, juntament amb el Madrid el 2021.
És la constatació d'aquest distanciament Barça-Madrid.
Baixen del vaixell. Molt el Barça bé. Es desvincula de la Superliga. Ja era un secret a veus, la Porta ho havia insinuat, per tant, formalment, ja és oficial, es desvincula
de la Superliga.
De
seguida, més detalls a les notícies de la una, i aquesta tarda el tot gira. I tornem demà a les 6. Salut i ràdio.